ells que se'ls ensenyés el català, començant per Santa Coloma, consellera Parbon. Van demanar ells que volien integrar-se i que volien contribuir a aixecar aquest país i que volien participar i enriquir-se amb la cultura catalana, sense renunciar a les seves arrels, extremenyes, andaluses, aragoneses, murcianes, valencianes, madrivenyes, castellano-manxegues, gallegues, d'on fos, asturianes, càntabres.
És la una del migdia en directe a Catalunya Informació, el debat de política general. En aquests moments intervé el president de la Generalitat, Salvador Illa, en resposta al president del grup parlamentari de Vox, Ignacio Garriga.
Recordi vostè que és de conviccions cristianes a Sant Joan. Qui no estima el que veu és incapaç d'estimar el que no veu. Moltes gràcies.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha estat molt dur amb Vox, qui ha acusat de practicar discursos d'odi i ha vaticinat que el partit d'extrema dreta morirà per si sol amb el seu discurs, ara torna a ser el torn del líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, que pot tornar a intervenir per una durada màxima de 10 minuts.
El president de la Generalitat...
Veiem ja el líder de Vox situat al faristol de l'hemicicle per fer aquesta segona intervenció en el cara a cara que està tenint amb el president de la Generalitat.
...al senyor Jové en eso de elevar el tono. Pero mire, por mucho que grite, no va a tapar la verdad que padecen los catalanes. Los datos que yo he dado son del balance de criminalidad de los Mossos d'Esquadra. Y si miento, que salga el conseller y que lo diga aquí delante. Lo saben todos los catalanes y lo saben y lo tienen todos los medios de comunicación. Luego no intente manipular, hacer esa política del fanco que tanto cacarea su jefe y reconozca la realidad de las calles en Cataluña. Y tenemos un concepto muy distinto de millorar o enriquir la cultura en Cataluña. Para mí, para nosotros, para los catalanes, señorilla, no enriquece ni mejora nada, absolutamente nada, una cultura que llama putas a nuestras mujeres por ponerse colonia. Esos no los queremos aquí, los queremos en sus países de origen. Evidentemente agradecemos a esa inmigración legal, ordenada, que ha contribuido y contribuye a sacar adelante nuestra región, por supuesto, con la que compartimos forma de hablar, cultura, es bienvenida y lo agradecemos. Pero aquellos que vienen y no respetan nuestras maneras de vivir, de relacionarnos, y que ni siquiera respetan a nuestras mujeres, no los queremos aquí. Ni mejoran la convivencia, ni enriquecen absolutamente nada. Lo que hacen es destrozar nuestra identidad, algo que nosotros sí vamos a defender. Usted lo único que conoce de Canarias es el palacete de su jefe, señorilla. Paséese por las calles. Paséese por las calles y vea las consecuencias de esa inmigración masiva, ilegal y descontrolada. Y evidentemente que han habido procesos migratorios de compatriotas nuestros, incluso de antepasados nuestros. Pero estudiemos los datos. ¿Cuántos gallegos, vascos, andaluces estaban en las cárceles de Sudamérica, por ejemplo? ¿Cuántos extranjeros que vienen aquí están en las cárceles de Cataluña? Le he dado el dato. Más del 50% son extranjeros. Yo no los quiero en Cataluña. Usted ha decidido su camino. Apelaba al humanismo y a la familia, pues sí. Sí, sí, lo defendemos con total rotundidad y con la radicalidad del concepto desde principio a fin. Defendemos esa humanidad y ese derecho a poder ser de nuestras mujeres y nuestras hijas en las calles de Cataluña. Usted hará lo que quiera, pero le insisto, dentro de unos años nosotros podremos decir que nosotros sí protegimos a las mujeres, a nuestras madres y a nuestras hijas. No creando consejerías que no sirven absolutamente para nada más que para colocar a cuatro amigos y adoctrinar a nuestros hijos en los colegios como la Consellería de Feminismas, no. Como protegemos verdaderamente a las mujeres y sus derechos y sus libertades, es garantizando la seguridad y expulsando a los que son responsables del 91% de las violaciones en Cataluña, señorilla. Y eso no es discurso de odio, de verdad, que por más que lo repitan, no van a convencer a los catalanes. Usted ya lo reconoce, el 30%... en Europa ya ha despertado. Está liderando la revolución del sentido común. Está dando patadas en el tablero político del resto de Europa y lanzando a la papelera de la historia las políticas que, como usted, está dispuesto a seguir promoviendo desde el gobierno de la Generalitat. Le auguro, no que moriremos solo, sino que usted verá la realidad que antes reconocía, Abascal en el gobierno de la nación. Y eso sí será un problema, no para los catalanes, porque verán cómo de verdad se garantiza su seguridad, su prosperidad y un largo etcétera, sino sobre todo, los catalanes lo agradecerán, porque las políticas que no respetan la libertad, porque usted defendía, usted me decía, pero ¿cómo usted habla de la libertad? Pues sí, hablo la libertad a que los catalanes, los que no piensan como usted, puedan ver a sus representantes políticos, por ejemplo, en los medios de comunicación que usted controla con millonarias y suculentas subvenciones. Hablo de libertad para que aquellos jóvenes que les dé la gana salir en su universidad a poner una mesa informativa la puedan hacer sin tener que estar rodeados por Mossos de Escuadra. Y hablo de libertad a poder elegir el colegio que nos dé la gana a los padres en Cataluña, algo que ustedes nos impiden todavía hoy. Eso es libertad, señorilla. Y frente a todos ustedes y frente a sus mentiras y manipulaciones, yo le he de decir que sí, ojalá gane Trump el próximo noviembre en Estados Unidos. Ojalá gane una formación política, un líder político que sí defiende a los suyos, que sí defiende la libertad, que sí defiende sus fronteras y que sí defiende a su industria, a diferencia de muchos políticos como usted en el resto de Europa. Y le digo la verdad, prefiero 100.000 veces más y muchas fotos más con Orbán, con Meloni, con Le Pen, que las fotos que tiene, por ejemplo, el líder de su partido, el señor Sánchez, con un imán que acaba de ser imputado por tener una trama de financiación con Al Qaeda. Esas son las fotos que tiene el Partido Socialista cuando no decide hacerse fotos con aquellos que hace 4 días, señorilla, encapuchados, disparaban a compañeros de partido suyo. Esas son las fotos que ustedes tienen y que les perseguirán el resto de su historia. Muchas gracias.
Hem tornat a sentir el líder de Vox a Catalunya tornant a vincular la immigració i la delinqüència, una vinculació que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha desmentit abans categòricament. Ara torna a ser el torn del president Illa.
I pujo breument per dir-li dues coses. Una, per recordar-li que les dones no són seves ni a ningú, són d'elles mateixes. Que protegir les dones és reconèixer la violència masclista i que som l'única formació política que no va donar suport al pacte contra la violència masclista. Abans ha fet un pronòstic de com serien els anys del govern que jo presideixo a Catalunya. Ho veurem d'aquí un temps. De moment el que hem vist és que a nivell, en pocs mesos, ha aconseguit que a Argentina hi hagi més d'un 50% de pobresa. I vostès s'hi segueixen fent fotos. Gràcies.
Intervenció breu del president de la Generalitat que ha recordat a Vox que és l'única formació que no ha donat suport al pacte contra la violència masclista.
Del grup parlamentari de Vox, no?
El líder de Vox no empararà aquest últim torn de paraula.
En nom del grup parlamentari Comuns té la paraula el senyor David Cid Colomer.
I ara serà el torn, doncs, dels Comuns, que, recordem-ho, juntament amb Esquerra, són els socis d'investidura de Salvador Illa. Aquesta intervenció la farà no la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, sinó el portaveu dels Comuns al Parlament.
Gràcies,
David Cid.
President, si m'ho permet, abans d'entrar en matèria, sí que voldria fer un apunt sobre els discursos d'odi. Sap com es defensa el dret de les dones i la llibertat de les dones, senyor Garriga? Que no les matin. Que no les matin. I vostès van prendre decisions en el govern de Castella i Lleó que era, per exemple, eliminar ajuts a les empreses per contractar dones que havien patit la violència machista. Això són les seves polítiques en defensa dels drets i llibertats de les dones. Això són vostès. Bé, president, com bé sap, per nosaltres aquest és un debat rellevant, crec que és una obvietat, bàsicament per dos motius. El primer perquè és el primer debat que substanciem, el primer debat de política general amb vostè de president, i les resolucions que presenti el Partit Socialista, però també aquelles que voti, conjuntament, evidentment, amb la negociació de pressupostos, serà la prova del cotó de la voluntat que té el seu govern de complir els acords d'investidura. Òbviament amb els Comuns i, com deia també el senyor Jové, amb Esquerra Republicana. Perquè això és el que tenim, un acord d'investidura i, sens dubte, necessitem de mesures urgents, d'agilitat i, sobretot, d'accions contundents perquè els reptes que tenim com a país són molt grans. I, sens dubte, aquest, conjuntament deia, no, aquest debat de política general amb la negociació de pressupostos és el primer examen que passa al seu govern i, si m'ho permet, també la gran revàlida sobre si aquesta serà o no serà la legislatura del dret a l'habitatge. Miri, hem de dir que ahir vam escoltar el seu discurs i li he de dir, perquè també està bé criticar, però també està bé dir les coses positives, que és veritat que ahir sembla que el govern té la intenció, com a mínim els anuncis, de seguir el full de ruta que nosaltres hem marcat en matèria d'habitatge. I ens ha agradat, i li dic sincerament, i no se m'ho prengui malament, que ha decidit escoltar més els comuns que la ministra de Vivenda del PSOE. Jo li dic, li anirà millor aquest govern i li anirà millor el país si escolta més a Jéssica Albiach que a la senyora Isabel Rodríguez. I per tant li dic, la música sona bé. La música sona bé, però vostè també feia referència, no parlar de la partitura i de la lletra. I aquí crec que cal passar de les paraules, dels discursos, als fets. I això, com li deia, vol dir les votacions, en aquest cas, a les resolucions, però també la política concreta en els pressupostos. I miri, cal veure si aquests anuncis que ha fet de recursos són recursos propis o és crèdit. Vol dir també veure on construirem aquests nous habitatges, si allà on hi ha més demanda i, per tant, també més necessitat, però també arreu del país. Miri, li poso l'exemple, l'alcalde de Planoles fa més de 3 anys, el David Verge, que reclama que Foment li cedeixi 12 pisos, 12, per destinar lloguer social en un municipi del Ripollès. Són situacions que segurament, no, per nosaltres o per milers de catalans, són molt petites, però que tenen un impacte molt concret en l'equilibri territorial. I la tercera qüestió, que també per nosaltres és molt important, perquè amb habitatge s'ha de fer tot i el més ràpid possible. Però també vol dir, i hem de saber, quins límits està disposat el seu govern a col·locar el sector privat i amb aquells que volen fer negoci, només negoci, amb el dret d'accés a l'habitatge. I crec, sincerament, estem segurament davant de l'última oportunitat per no generar més frustració. I crec que el govern no pot fallar. No pot fallar amb el nou sistema de finançament i no pot fallar amb el dret a l'accés a l'habitatge. I li he de dir que ahir vam trobar a faltar també certes coses. No vam parlar o no va parlar pràcticament de turisme i de l'impacte i les externalitats que té el turisme en moltes qüestions. Segurament també amb l'accés a l'habitatge, però també, per exemple, en aquest cas, en l'ús dels serveis públics o, per exemple, també feia referència a la situació de sequera en el consum d'aigua. Jo crec que hem de parlar, perquè vostè situava, no, l'escenari, en aquest cas, situava com a projecte del govern la prosperitat compartida. I estem d'acord. La desigualtat segurament és un dels reptes principals que tenen, no, la majoria dels governs avui a Europa i al món. Però també la pregunta que ens hem de fer és, el nostre model econòmic genera o no genera prosperitat compartida? I jo crec que s'estan saltant totes les costures, estem arribant a tots els límits. De fet, aquests dies també sortia publicat un article, crec que era interessant, que és veritat, el PIB de Catalunya creix molt, tenim més treballadors que mai, però el PIB per càpita, segurament som de les pitjors regions de la Unió Europea. Només estem davant d'Itàlia i per darrere de Grècia. Per tant, és veritat que generem més creixement, però també perquè tenim més gent treballant i som més catalans i catalanes. I per tant, jo crec que aquest és un element fonamental. I l'altre element, que també jo crec que per nosaltres és clau, és, sí, evidentment, prosperitat compartida, però també prosperitat climàtica. També prosperitat climàtica. I per nosaltres, i després insistiré, no té sentit que vulguem portar 20 milions de turistes més a Catalunya quan tenim les rodalies fetes un crom. I això també va de prioritats, vostè també ho diu. És tot molt complicat, és tot molt difícil i una de les qüestions que ha de fer també el govern és prioritzar. Per tant, li deia, és evident que és rellevant aquest debat perquè és el primer i hem de veure, no?, en tot cas, quina és l'orientació del seu govern. I en segon lloc, perquè crec que també estem en un moment clau, no?, per la Joan Subirats de canvi d'època i també d'un context molt, molt complicat. El primer deia vostè, desigualtat, i evidentment ho és, amb un afebliment dels serveis públics. És veritat, tenim més treballadors públics que mai, però els serveis públics més tensionats que mai. Ens passa amb educació, tenim una crisi educativa, que a més, moltes de les mesures que s'han anunciat generen frustració. Ho hem vist, per exemple, amb el decret d'escola inclusiva, no tenim els recursos. Ho hem vist, per exemple, també amb la situació del professorat. Per tant, crec que en aquest sentit, una xarxa educativa que segueix generant segregació i també per dir-ho, que és a dir, que no afrontem reptes com, per exemple, també l'educació sexoafectiva, que segurament ens ha de permetre fer front a discursos d'odi, de discriminació contra les dones, contra el col·lectiu LGTBI i també contra tota la gent nouvinguda. També en sanitat, també n'hem parlat abastament i també es parla en el nostre acord d'investidura sobre l'accés al sistema públic de salut i especialment a l'atenció primària,
Nosaltres sap que tenim, jo diria, elements compartits, com aquesta voluntat d'avançar en aquesta legislatura en l'accés a la sanitat pública i a l'atenció primària en 48 hores. Nosaltres creiem que cal un debat sobre el model. Jo també dir-li que certes afirmacions de la consellera ens alarmen, no només a nosaltres, ens arriba que també fins i tot al seu partit. Crec que necessitem un model diferent al que tenim en aquests moments i que jo crec que hi ha sectors que la col·laboració público-privada com a mínim està mostrant els seus límits, perquè estem construint un sistema de salut sobre les desigualtats dels professionals i les desigualtats en l'accés. No tens els mateixos drets si treballes en determinats centres, en aquest cas de la sanitat pública, que la sanitat concertada, per la mateixa feina, i no tens els mateixos drets si vius en determinats llocs del país que en altres en l'accés de la salut. I finalment també, evidentment, en els serveis socials, que crec que estan també afeblits. Miri, jo crec que no hem parlat en aquest cas, sí, plenament d'acord amb la consellera, del repte que tenim en l'envelliment, i avui, doncs, probablement, si tens necessitats de, no, en aquest cas, de situacions de dependència, això acaba recaient sobre les dones, sobre les famílies, perquè en aquest cas no arribem com a estat del benestar, i evidentment també la desigualtat, és a dir, depèn a quina família neixis a Catalunya, doncs tens més dificultats en funció dels ingressos de la teva família de prosperar, i per tant no estem garantint la igualtat d'oportunitats. I finalment, de l'habitatge. I ho sap, és l'element, en aquest cas, central per nosaltres, és l'element principal de desigualtat. Avui la diferència fonamental a Catalunya és si ets propietari d'una vivenda o no. I això és la fractura, podem parlar de moltes fractures, però això és la fractura principal que avui s'està instal·lant al nostre país. Si tens una casa per viure, i és teva o no. I això és el repte principal que ha d'afrontar el govern. I per nosaltres, aquesta legislatura pels comuns, la legislatura va d'habitatge. I no és casual, ahir vaig... no sé si la temeritat o no l'exploració, de veure l'informatiu d'Antena 3 del Vicente Vallès. Clar, és a dir, el nivell de conversa no a Espanya i a vegades també a Catalunya és surreal. És a dir, és Cayucos, ETA, per cert, no és el senyor, en aquest cas, no el sabem, parlo en aquest cas del portaveu del PP, però clar, no és culpa nostra si no saben llegir les lleis. No és culpa nostra si no saben llegir les lleis. Però en tot cas és tot, és Begoña Gómez, ETA i els Cayucos. Miri, el principal problema que té avui la gent al nostre país és l'accés a l'habitatge. I això és fonamental per nosaltres. I la dreta no vol que parlem d'això perquè està defensant els interessos dels seus amos. D'aquells que han decidit que l'habitatge, malgrat el que digui la Constitució, aquesta sacrosanta Constitució que mencionen sempre, l'article 47 de la Constitució, no el citen mai, doncs que es pot fer negoci amb el dret a l'habitatge. Per tant, crec que això és el que hem de situar. I mirin, jo crec que aquí és fonamental per nosaltres la regulació dels preus del lloguer. És fonamental. A Barcelona, per exemple, el 63% de l'habitatge avui en lloguer és lloguer de temporada. A Girona, el 53%. I a Tarragona, el 48%. Estan fent frau de llei. I miri, jo, junts, evidentment respecto les posicions de cadascú, però amb els comuns es pot estar d'acord o no es pot estar d'acord amb la posició. Però fem els debats a calzón quitado. Vostès sempre van de que defensen Catalunya. Miri, votar contra la regulació del lloguer és votar contra Catalunya. Per què és votar contra els catalans i catalanes? I si vostès estan a favor que es pugui fer frau d'ell amb el lloguer de temporada, defensiu. Però no argumentin que això defensa Catalunya. No tenen l'exclusivitat de defensar Catalunya. I quan vostès voten al Congrés en contra del lloguer de temporada, estan votant, evidentment, en contra dels catalans i catalanes. Perquè, mirin, es defensarà, li dic així de clar, es defensarà més Catalunya. Aquest diumenge, en la manifestació per regular el preu del lloguer a Madrid, que amb la seva votació al Congrés de Diputats. Així de clar li dic, la vida és més complexa a vegades del que sembla, entre bons i dolents, entre bons i mals catalans. I jo crec que en aquest sentit també valorar, no sé si és una epifania del govern, però en tot cas, com diu la meva àvia, està bé el que bé acaba, el seu canvi de posició. Jo crec que està bé que el govern català posi en valor que la regulació del lloguer funciona. Crec que està bé. No és el que ha estat sempre i, per tant, crec que això és fonamental que també ho situem. I li demanem dues coses. Li demanem dues coses molt concretes. La primera és implicació màxima, com a mínim al mateix nivell que la defensa del nou sistema de finançament per Catalunya en la reforma de la llei d'arrendaments urbans a nivell de l'Estat. Li demanem el mateix nivell d'implicació, lideratge. I també li demanem autogovern en aquest sentit. Miri, jo li deia abans, s'està fent frau de llei. Es fa frau de llei. I, per tant, el que nosaltres volem és Hi ha la llei del dret a l'habitatge. Posin en marxa des del govern de manera immediata el règim sancionador. Informin a la ciutadania els seus drets. Jo estic segur, sempre li deia a l'anterior govern, que a mi m'encantava les campanyes institucionals que feien des del govern de la Generalitat. Doncs potser està bé que la Generalitat faci una campanya d'informació als llogaters i llogateres de quins són els seus drets i que sàpiguen que estan al costat d'aquells que tenen dificultats per accedir a l'habitatge. I, finalment, la creació d'un equip d'inspecció, perquè, al final, nosaltres estem demanant una cosa, no sé ja si és revolucionari, que és complir la llei. O sigui, simplement el que demanem ja és de mínims, és que es compleixi la llei a Catalunya. I això li reclamem aquest doble sentit. I que explori tot l'autogovern de Catalunya que tingui, tots els marges que tingui per regular el lloguer de temporada. Fins on puguem. Fins on puguem, perquè aquí ens estem jugant, evidentment, el projecte de vida de milers i milers de ciutadans. Perquè, miri, li donarem algunes dades. És a dir, a Catalunya hi ha 500.000 de pisos que estan a lloguer. 125.000 són de persones que, com a mínim, tenen 6 vivendes. Podríem entrar en discussió d'on col·loquem el llindar de petits propietaris. La meva opinió és que no són petits propietaris, però bueno. 40.000 d'aquestes vivendes, d'aquestes 500.000, són de persones que en tenen 10. Però és que hi ha 320 empreses que tenen més de 50 habitatges. Més de 50 habitatges. Entre aquestes 320 empreses sumen 70.000 vivendes a Catalunya. Els hi puc fer la llista. CaixaBank, 5.000. Cerberus, 2.800. Blackstone, 2.400. Cebasa, 2.100. El BBVA, 2.180. I podria continuar. Això no són petits propietaris. Això és la banca fent negoci. I jo crec que les coses les hem de començar a dir pel seu nom. I miri, no hi haurà solidaritat, com diu la ministra de Blackstone, Cebasa i de la Caixa. Perquè el seu objectiu és màxim benefici. Els bancs n'estan fent molt, tenim la banca disparada en els beneficis a Espanya per repartir dividends. Quan l'accés a l'habitatge, nosaltres entenem que és un dret igual que és l'educació i igual que és la sanitat, perquè si tu no tens un lloc on viure, la gent l'únic que vol és una vivenda on poder viure. Tan senzill com això. Això és l'anhel de la classe mitja i de la classe treballadora d'aquest país. I miri, no es pot algú emocionar, no, veient la pel·lícula del 47... No? Al final és un acte, no? si vol, de desobediència, i després enviar, doncs, no? En aquest cas, no? A la policia, en aquest cas a fer càrregues policials quan algú es manifesta pel dret a l'habitatge. Perquè avui el senyor Manuel Vital, estic segur, militant del SUC i de Comissions Obreres, que el que hauria fet és plantar el 47 davant d'un desnonament. Això és el que hagués fet a la pel·lícula del 47. I dèiem, no? El primer element, no, aquest de context, és la desigualtat i la crisi dels serveis públics. El segon és l'emergència climàtica. I miri, jo aquí sí que sap que tenim, no, matisos importants, jo crec que ho hem reconegut, no? Com vostè deia, hem arribat a acords i seguim tenint també diferències rellevants. I miri, jo crec que no es pot fer front a l'emergència climàtica i no es pot fer front, no, a les transformacions que necessita el país i a la construcció de Catalunya, no, d'una Catalunya, no, amb un model productiu modern, evidentment, que canvi, com deia, les bases d'aquest model productiu, quan la gran aposta, una de les apostes del govern, és portar 20 milions més de turistes i ampliar sense límit l'aeroport del Prat. I miri, jo també li he de dir, és a dir, l'únic inconvenient de l'ampliació del Prat no és els ocells com si fossin una obra de museu. I jo a vegades tinc la sensació que per algunes declaracions que fan membres del seu govern, no sé, crec que entenen l'ecologia i en aquest cas també la lluita contra l'emergència climàtica com si fos l'ambientalisme no del segle XX, sinó del segle XIX. I jo, sincerament, no sé si vostè comparteix les declaracions del senyor Sargatal dient que la gran solució per l'ampliació de l'aeroport del Prat és crear un aeroport d'aus. Jo ja sé que segurament és molt més senzill el debat sobre l'ampliació de l'aeroport si no parlem dels 20 milions de turismes, dels turistes més, i els impactes que tenen això sobre el preu de l'habitatge o sobre el consum d'aigua o, evidentment, sobre la sobrecàrrega turística de moltes ciutats i també de Barcelona, que si només parlem de la Ricarda. La Ricarda jo crec que és insubstituïble, però és que no només va d'això. Estem parlant d'un tema molt més profund. Perquè, al final, miri, li posaré algunes dades, també. L'aeroport del Prat, que també, clar, alguns de vegades fem els debats com si semblessin que tinguéssim, no ho sé, no vull comparar, però un aeroport... Tenim el 7è aeroport d'Europa.
I emetem, no, en aquest cas, emetem 9 milions de tones de CO2. Clar, és a dir, cada turista que ve a Catalunya és l'equivalent d'un viatge de català, d'un català o d'una catalana, de 420 quilòmetres en cotxe. Podem multiplicar la quantitat, no, en aquest cas, de gasos d'efecte hivernacle que estem generant. I, evidentment, a nosaltres ens agrada que ens visitin, volem turisme, però, bueno, no sé, jo crec que en algun moment, en una de les qüestions que nosaltres teníem a l'acord, i crec, sincerament, que no es pot fer un debat seriós sobre l'ampliació o no de l'aeroport, no es pot fer un debat seriós sense un estudi de càrrega, que, per cert, tenim en l'acord, sobre un estudi de càrrega, en aquest cas, de quins són els límits o no del turisme al nostre país. I jo també ho dic, perquè és molt difícil d'explicar, no, a milers de catalans que tenen dificultats cada dia per agafar rodalies, que arriben tard a la feina, que arriben tard a visitar les seves persones estimades, o que arriben tard, no, a estudiar, i que la prioritat no és rodalies, sinó que és portar 20 milions més de turistes a Catalunya. Jo crec que hi ha alguna cosa no quadra, no? Perquè, clar, jo crec que, no ho sé, no sé si hem de tindre l'aeroport més gran del món, és a dir, un aeroport de Mega Champions League, quan tenim les rodalies a segona regional. I això també va, de prioritzar. I, per tant, és a dir, jo sincerament, jo ja sé que vostè creu que serà jutjat per si és capaç de desencallar alguns projectes que vostès consideren estratègics, no a nivell de país. Jo, sincerament, li dic, i és la meva opinió, humilment, des del nostre grup parlamentari, però jo crec que vostè serà jutjat com a president de la Generalitat per dues qüestions que per nosaltres són fonamentals. És, si posa solucions o no, o com a mínim comença a caminar per posar solucions o no a la crisi d'accés a l'habitatge, i per què passarà amb rodalies. Això, segurament, són els dos elements fonamentals que marcaran el seu mandat. I dèiem, no? Tres elements de context per nosaltres, evidentment, desigualtat i habitatge, segon element, crisi climàtica i emergència climàtica, i després el clima social. Jo crec que podem estar d'acord, de fet, no és un concepte nostre, l'ha fet servir, sobretot, Gutiérrez Rubí i també Joan Subirats, que estem en una situació de fatiga democràtica. Desconfiança, desmobilització social, cansament, apatia, que la gent, bueno, i la gent ja no creu, no? I per això jo diria que és tan important no fallar amb l'accés a l'habitatge, perquè la gent crec que ja no comença a no creure en que la política sigui un instrument per solucionar les seves vides, no? I la fatiga democràtica també connecta amb unes emocions que existeixen a la societat, que són, per exemple, la por i la ràbia i l'odi. Recomano també un article aquests dies que és interessant d'Adrià Porta, que parla sobre l'odi. Clar, el problema és que la dreta i l'extrema dreta han entès molt bé la por i la ràbia. L'estan utilitzant. El problema és a qui volen que ho diem. Perquè, clar, la dreta i l'extrema dreta el que volen que ho diem segurament és el menor no acompanyat que arriba a través d'una patera a Canàries. No volen que ho diem al CEO de Blackstone. Perquè això no en parlen mai. No en parlen mai. I, per tant, jo crec que hem de ser conscients que, no, aquesta fatiga democràtica, aquest individualisme, aquesta incertesa, aquesta por, aquesta ràbia, també fa que hem de ser molt responsables per no generar més frustració. I, miri, això vol dir que no val a contenir danys, sinó que necessitem, com deia vostè, transformacions profundes, però també dir les coses pel seu nom, assenyalar qui realment és responsable de les situacions que vivim. Perquè la meva pregunta, jo també, em sembla una pregunta, és aquí. Els problemes que té Catalunya, allò que afecta directament als catalans, és realment de la gent que arriba a treballar, d'aquest 25% que vostè feia referència, no, aquest 25% de la gent que ja tenim que no ha nascut a Catalunya i que treballa, que paga els seus impostos, o hi ha altra gent que causa aquests problemes? O és, per exemple, de Lawrence de Fink, que és el CEO de BlackRock, que té pràcticament el 3% de l'IBEX 35 i que, a més, té ja pràcticament el 20% de Naturgy? No. Els problemes que tenen els catalans i catalanes per al final de mes són de qui són? De Juan Roig? Que quan el govern baixa l'IVA, en realitat no baixa els preus, i quan el govern puja, en aquest cas, l'IVA diu que és per culpa del govern, és a dir, el senyor Juan Roig baixi l'IVA, pugi l'IVA, sempre guanya més. No? I per tant, de qui és culpa de que la gent pagui més per la cistella de la compra? De qui és culpa la situació que viu la pagesia? Del temporer que va recollir la fruita a Lleida? O del CEO de Monsanto, que es diu que un gran, que té el monopoli de tot el sistema agrari, no només a escala Unió Europea, sinó a escala internacional? De qui és problema l'accés a l'habitatge? De qui és problema? de la gent que, no, dels nostres barris que no arriba a pagar, en aquest cas, la vivenda, una vivenda moltes vegades que no està en les condicions que hauria de tenir, o del CEO de Cerberus Capital, que té 3.000 habitatges a Catalunya i que desnona, en aquest cas, per seguir pujant el preu de l'habitatge a Catalunya. De qui és culpa el que estem passant? I jo crec que les coses s'han de dir pel seu nom. I de qui està fent negoci amb la seguretat?
Dos quarts de dues del migdia en directe al debat de política general del Parlament està intervenint el portaveu del grup parlamentari dels Comuns, David Cid.
La seguretat a Catalunya, quan tenim un dels països més segurs de la Unió Europea i del món. Aquesta és la realitat que tenim i això també va de confrontar, evidentment, de confrontar amb els discursos de l'odi. I per tant, jo crec que és fonamental que també afrontem aquests debats sobre la fatiga, sabent, evidentment, qui són els responsables de les solucions i dels problemes que tenim. I també jo crec, no, vostè feia referència, no? És a dir, evidentment hem de triar, i el govern ha de triar, és a dir, o està al costat d'aquestes grans corporacions i d'aquells que estan fent negoci amb les nostres vides, o tenim un govern fort, un govern que és capaç de plantar cara i un govern que es posa de límits i és capaç de planificar des d'un punt de vista, no, la transformació ecològica que necessitem i sobretot, de si és un govern que està en les solucions del passat o està en les solucions del futur. Si en realitat vostè parla, no, de transformació, i això no es fa amb velles receptes del passat. Miri, el govern d'Entesa, el president Maragall, amb qui sincerament li tinc una profunda estima i crec que va ser, fins a dia d'avui, no sé, el millor president que ha tingut aquest país, una de les coses que va fer va ser posar noves solucions damunt de la taula del país. Una d'elles, per exemple, va ser la llei de barris. La llei de barris que hem de recuperar. Una nova llei de barris, no? I per tant, crec que això també és fonamental, perquè, miri, la dreta parla molt de llibertat, no? Una llibertat o una pretesa llibertat. Jo crec que nosaltres des de l'esquerra no hem d'abandonar el debat polític sobre la llibertat, però la llibertat no és anar a prendre canyes. La llibertat és poder tindre un habitatge on viure. La llibertat és que puguis anar al metge sense haver de pagar una assegurança privada. La llibertat és que tinguis d'igualtat d'oportunitats i que sàpigues que podràs agafar el transport públic i no fer tard. I la llibertat és, precisament, si pateixes abusos laborals, saber que tindràs algú al teu costat i que tindràs un govern al teu costat. Diu Lia Ipi, en un llibre que és preciós, no apte per dogmàtics, que es diu Libre, que una societat que presumeix de permetre als seus ciutadans desenvolupar el seu potencial humà, però que no canvia les estructures que impedeix que tots progressin, és opressora. I estic perfectament d'acord. És a dir, ja podem reivindicar tota la llibertat, que si no donem instruments perquè la gent tingui igualtat d'oportunitats, estem construint una societat profundament desigual i profundament mancada de llibertats democràtiques. Per tant, crec que aquests dos debats els hem de conjuminar. I miri, jo també crec, no, sincerament, que hem de fer front també a aquests discursos d'odi sense complexes. Jo crec que hi ha debats que s'han d'obrir. Un per nosaltres és fonamental i crec que també com a govern català també ens interessa fer-ho. Vostè feia referència també aquest matí, sembla que feia referència, en aquest cas també, a l'estudi de Comissions Obreres. 125.000 persones que viuen i treballen a Catalunya ho fan sense drets. Ho fan sense drets, perquè segurament ho fan en negre, no cotitzen. I per tant jo crec que hem d'avançar la regularització dels ciutadans i ciutadanes a través d'aquesta iniciativa legislativa popular, que també li reclamem que hi donin suport. Perquè al final, també, és a dir, jo també crec que hem de ser conscients que hi ha determinats debats que els hem d'entomar. I un, per exemple, també és el dret a l'empadronament. El dret a l'empadronament, i aquí no podem fomentar la competència entre ajuntaments, s'ha de fer un pacte nacional a nivell de país i s'ha d'aplicar la llei. Perquè això vol dir, segurament, societats i barris més cohesionats amb igualtat de drets. I això també ho han d'entomar, evidentment, des de govern, si volem construir aquesta nació de 8 milions de catalans i catalanes, una Catalunya més forta i més cohesionada. I jo crec que hi ha un debat que tard o d'hora l'haurem d'obrir. Perquè ara, si tenim pràcticament 1 milió de catalans i catalanes que viuen i treballen a Catalunya, paguen els seus impostos, però no voten, i aquest, segurament, quan això ho entomem, és quan acabarem amb aquesta gent i acabarem amb aquests discursos d'odi, que és quan tinguem ciutadans de ple dret en tots els camps i també amb el dret a vot. Perquè deia, no, també, no, a vegades quan es parla de què és Catalunya i també, no, sobre aquest concepte de nació com si fos immòbil, no, sobre aquesta, no, com nació petrificada, deia, no, l'enyorat Arcadi Oliveres, que Catalunya és un país
on tenim per pròpia la sardana, que és una dansa bizantina, mengem panellets i torrons, que són postres àrabs, vestim amb barretina, que és un barret que prové de Turquia, i venerem una verge negra, que és la moreneta. I els que ens agrada el Barça, que ja sé que no és de gust de tothom, però va ser fundat per un suís i tenim com a màxims ídols un argentí i un holandès. I ara diria que, a més, tenim un jove català, fill d'una dona catalana nascuda a Guinea Equatorial i d'un home català nascut al Marroc. Això és Catalunya. Poden dir el que vulguin, però Catalunya sempre ha estat una nació viva. La voluntat de ser una nació, però una nació que es construeix cada dia amb drets i llibertats. I l'adhesió a la nació només es construeix a partir dels drets i les llibertats. No d'essències, pàtries de fa 500, 1.000 o no sé quants anys. I també, i vaig també situant els dos darrers temes, també volem saber quin paper juguem al món. També quin paper juguem al món. Vostè ahir parlava, jo crec, no, amb encert, que Catalunya és un país de pau. No? I, evidentment, ens sacseja el que estem veient a Palestina, al Líban, al Iemen, a Ucraïna. També li dic, crec que la gent està molt cansada només de declaracions. Molt frustrada. I s'han de prendre decisions. S'han de prendre decisions. I al final, també un govern pot prendre decisions. Cadascú en funció de les seves responsabilitats. Però jo, sincerament, no sé per què Catalunya ha de seguir mantenint relacions amb l'estat d'Israel. I jo tinc la sensació que ahir es va quedar a mig camí. Perquè jo crec que també, a banda de prendre decisions, les coses s'han de dir pel seu nom. A Palestina hi ha un genocidi i Netanyahu és un genocida. A Palestina hi ha un genocidi i Netanyahu és un genocida. I això, jo a mi m'agradaria que el president del meu país també ho pogués dir amb totes les lletres. Perquè això també connecta amb el sentiment de milers de catalans i catalanes que no entenen el que està fent la comunitat internacional a Gaza, on estan massacrant a milers de ciutadans i ciutadanes. I vaig acabant. Miri, li deia a la nostra presidenta, la Jéssica Albiach, en el debat d'investidura, li hem donat una oportunitat. Catalunya pot obrir una nova etapa. Jo crec que no necessitem governs febles, calen governs sòlids. De la situació de desordre global que vostè em feia referència, la gent necessita certeses i esperances. Certeses i esperances. I nosaltres, ja ho sap, no li hem donat un xec en blanc. No? Nosaltres tenim un acord d'investidura, ens devem a l'acord d'investidura i el nostre compromís és amb els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no amb el seu govern. No? Una cosa és que, evidentment, amb la voluntat d'arribar a acords. I li deia, els pressupostos, i ho sap també la consellera Romero, seran la prova de foc d'aquest acord d'investidura. I, sobretot, bona gestió, sí, però també transformació. També transformació. I transformació vol dir reduir la desigualtat i lluitar contra l'emergència climàtica. I, sobretot, posar límits a aquells que volen fer negoci amb la vida dels catalans i catalanes. Perquè, mirin, nosaltres el que necessitem és una majoria popular que entengui que els governs estan al seu costat, que estan, evidentment, per donar-li certeses i per donar-li esperances, i, sobretot, evidentment, perquè puguin viure millor. I això vol dir un govern amb un rumb clar, i un rumb clar vol dir habitatge i rodalies. Moltes gràcies, president.
Fins aquí la primera intervenció del portaveu dels Comuns, David Cid, que ha demanat al president de la Generalitat que compleixi els acords d'investidura, sobretot en les polítiques d'accés a l'habitatge, el finançament, l'emergència climàtica i la millora de la xarxa de rodalies. David Cid, el portaveu dels Comuns, ha tornat a recordar al president de la Generalitat que el seu partit no li ha donat un xec en blanc. Sentim ara el president Salvador Illa.
Meva intervenció de rèplica, li demani que traslladi a presidenta del seu grup, la senyora Jéssica Albiach, una ràpida recuperació, els meus millors desitjos en aquest sentit. Jo el primer que he de fer, la segona cosa que he de fer és agrair un cop més l'acord que vam subscriure a la formació política que presideixo amb el seu grup polític, amb els Comuns, gràcies al qual hem pogut arrencar aquesta legislatura i podem tenir un govern, no? Ho he fet amb Esquerra Republicana i ho vull fer amb vostès, no? I tornar a comprometre'm al compliment estricte de l'arbitrarietat del que vam acordar amb vostès, fruit d'unes negociacions en fi, que van donar un seguit d'acords. Per tant, quedi clar un cop més aquest reiteració d'aquest compromís de compliment dels acords que vam signar. Ha parlat vostè de diferents temàtiques que li preocupen, sobretot de les dues que més em preocupen, que són l'habitatge i Rodalies, no? En matèria d'habitatge, ahir vam fer una explicació de quina serà la nostra política, que és un punt ambiciosa per resoldre aquesta qüestió. Nosaltres pensem que el primer que s'ha de fer és construir més habitatge, per tant, vam proposar la creació d'una reserva de sòl pública de sòl a Catalunya oberta als ajuntaments per poder-hi construir habitatge de protecció pública, i vam dibuixar alguns instruments també per reduir a la meitat el termini de 100 mesos actualment de construcció d'habitatges. No? Alguns instruments que, en fi, no són cap descobriment, s'han posat alguns d'ells en pràctica a alguns altres territoris, la llicència bàsica, per poder treballar en paraveu, per no fer les coses seqüencialment, sinó poder-les treballar en paraveu, no? Vam posar també, vaig plantejar, algunes mesures a la banda, no de l'oferta, sinó de la demanda, com són ajuts perquè les persones puguin arribar-hi. Vostè ha plantejat avui, jo també vaig parlar ahir breument, de el que tothom també ha acordat, que és un frau de llei, un mal ús d'un instrument, que és el dels habitatges de temporada, el lloguer de temporada, que respon a unes necessitats de persones que venen, doncs, 6 mesos, 7 mesos, 8 mesos a fer un estudi, uns estudis acadèmics, doncs, a Barcelona o a Catalunya, o que venen a fer un treball i necessiten llogar un habitatge per aquesta període de temps, que són una part determinada de ciutadania, però que no són la majoria, i que s'està convertint en la porta de sortida per esquivar les regulacions de la llei de l'habitatge en aquells 271, si no m'equivoco, municipis a zones tensionades que hi ha a Catalunya. I, per tant, en lloc de dir, escolti, jo vull un lloguer per 3 anys, per 4 anys, perquè vull instal·lar aquí, perquè vull fer el meu projecte de vida aquí, doncs no, i faig, diguem-ne, temporada en temporada i m'esquivo. Això s'ha d'acabar. Jo vaig mencionar ahir també que ho podríem tenir resolt avui, això. Si hi hagués hagut una votació per part de Junts en aquest sentit al Congrés dels Diputats. Crec que quedarà resolt abans de final d'any. Jo estic treballant, col·laborant, és la meva manera de veure les coses, amb el govern d'Espanya, o està fent també el conseller de Silvia Paneque, per intentar resoldre aquest tema d'una vegada més, amb altres instruments, si no pot ser la votació d'una llei, per resoldre aquest assumpte, que efectivament és un problema greu, que afecta molts catalans i moltes catalanes. I només cal entrar a les pàgines web dels portals i ho veurem. Reconec que va haver-hi també una iniciativa aquí d'Esquerra Republicana en aquest sentit per fer les coses. Per tant, estem treballant en aquest sentit. I vostè em diu, escolti'm, que s'apliqui la llei. Compti. Desplegarem a la mesura de les nostres possibilitats, en l'àmbit de les nostres competències, farem el que puguem per resoldre aquest tema, per ajudar a resoldre aquest tema i per fer complir la llei. Amb els instruments sancionadors que correspongui i amb els instruments també de verificació que s'estigui complint la llei, inspeccions que correspongui a això, ja hi pot comptar. Ara, vull posar l'accent sobre les polítiques d'oferta. Per mi, és la solució al futur, la més sòlida, és construcció d'habitatge. Ja he dit abans que no és una qüestió fàcil, que requereix de la col·laboració de moltes administracions, que requereix, en particular, que els ajuntaments s'hi sumin, que s'activin, i que també avancem algunes inèrcies a nivell de tramitació administrativa i, en fi, tinguem un punt més d'agilitat a l'hora de resoldre les qüestions que ens plantegen aquelles persones, empreses, particulars, qui sigui, que vulguin construir habitatges. M'ha demanat també, m'ha posat l'exemple de Planoves, que, en fi, hi ha paquets d'habitatge d'altres administracions, bueno, hi treballarem. També vostè ho coneix, si un fa una anàlisi a vegades d'aquests paquets d'habitatge, hi ha de tots. Hi ha habitatges d'una qualitat, en fi, inadequada per les condicions de vida que avui exigim, o d'habitabilitat que avui exigim. Hi ha habitatges que requereixen una inversió, però és veritat que el que no podem consentir és que aquests habitatges estiguin desocupats i en desnonats. M'ha demanat també, m'ha parlat dels desnonaments, jo amb això hi vull ser acabar, jo el que crec que hem de fer és que ningú que tingui un problema d'habitatge real i seriós es quedi sense una solució habitacional, sigui la que sigui. Crec que aquí s'està fent una bona feina des de les administracions, a començar per les administracions municipals, però jo no incompliré la llei. No m'incompliré. Això també ho vull deixar clar, perquè no ens portem enganys. Crec que es poden fer les coses bé, complir la llei. I, per tant, no em demanin això, no ho faré. Puc entendre accents diferents i visions diferents, però a mi el que em demanen els alcaldes o els caparros, la llei s'ha de complir. I si una persona té un problema d'habitatge, que vingui a l'Ajuntament, que vingui a la Generalitat, en fi, busquem una solució, la hi donarem, si realment respon un cas aquí. Perquè aquí també, vostè ho sap, en fi, hi ha de tot. Hi ha de tot. Per tant, jo la llei, això havia de dir, senyor Cid, va complir. Té el meu compromís de fer-ho a complir, també, com vostè em diu, quan s'utilitza per esquivar una regulació a un preu de lloguer. I, per tant, el règim sancionador que correspongui i els mecanismes d'inspecció que corresponguin per revertir-ho. M'ha parlat de Rodalies. Jo hi estic compromès. Aquí he reconegut una vinya d'acció prèvia al meu govern, a la que em donem continuïtat. Fixi si donem continuïtat que hem mantingut a la persona que hi havia al capdavant, que és el comissionat Pere Macias, que no és ni d'Esquerra Republicana ni del PSC, ni dels comuns. Ve d'una tradició política diferent, però sap de trencs, que és el que necessitem per posar a la persona que està aquí al capdavant de Rodalies. I, per tant, té el meu compromís que això ho farem així. També vull dir-li amb claredat, sé que vostè ho coneix i sé que la majoria de diputats i diputades ho coneixen, que no resoldrem Rodalies en 5 mesos. És literalment impossible. De les persones que coneixen de la complexitat de la xarxa de Rodalies, que són, en fi, que són expertes, si vostè parla amb elles, amb aquestes persones, totes diuen que necessitarà un període de temps ampli. Perquè hi ha hagut una manca d'inversió, una desatenció a la xarxa, tant a la xarxa com en el material rodant, com en els trens, doncs que provoca els incidents que hem vist aquests darrers dies, en particular ahir, o que jo també em demano excuses i hem demanat... Doncs, què podem fer nosaltres? Primer, accelerar amb terminis realistes les infraestructures que s'han de fer. Tenen la dificultat que mentre es fas la inversió, la xarxa de seguir estant operativa. I és una xarxa molt complexa i això provoca, bueno, pues, en fi, afectacions al servei, no? Per tant, accelerar al màxim els treballs i, dos, informació i transparència en els usuaris perquè puguin conèixer. I, bueno, jo també vull posar de manifest en Rodalies, no per reivindicar-ho, no és una decisió que hagi pressió, però crec que també hem parlat de Rodalies i no n'hem parlat, són gratuïtes. Bueno, sí, però escolti, per moments determinats, perquè aquí oblidem les coses molt ràpid, és a dir, fa 2 anys estàvem pensant si la inflació es dispararia al 14 o 15%, ara estem al 2,4%, si no m'equivoco. I vam dir en aquest moment, doncs vinga, anem... I, bueno, i això també ha provocat que hi hagués una utilització de la que jo me n'havia grumou, hem generat, hem posat l'oferta i la gent ha respost amb una demanda alça, però això també s'ha fet, també vull dir-ho, perquè quin compromís més important pot haver-hi amb Rodalies que dir, escolti, vostè pot utilitzar... Bueno, això també, diguem-ne, i ara, efectivament, de veure quina continuïtat es dona a aquestes polítiques. Però això també m'ha de permetre que ho posi a damunt de la taula. No? M'ha parlat també d'educació, de sanitat i de drets socials. Jo aquí, el meu govern aquí està compromès, nosaltres ho hem dit, defensem un model de prosperitat compartida, defensem uns serveis públics potents. Ha mencionat 3 polítiques, n'hi ha més, però bueno, l'educació, la sanitat i els drets socials, i destinarem recursos, i destinarem energies. No es farem miracles, no farem miracles, però crec que avancem, almenys amb aquesta pretensió treballem. Ara, la nostra convicció, crec que compartida amb la majoria de grups d'aquesta cambra, és que aquestes 3 polítiques necessiten reformes. Si volem que siguin sostenibles en el temps. I jo aquí també em permeto d'interpel·lar-ho directament a vostè, com a portaveu dels comuns, perquè ens ajudin a fer aquestes reformes. Que no seran senzilles. Perquè tot canvi genera incomoditats. I genera... Però si no ho reformem, aquestes polítiques, per més recursos que anem abocant, i tot té un límit en aquesta vida, tot té un límit, doncs no les podrem sostenir. Aleshores, aquí hem de tenir una mentalitat tots oberta. I entendre que hem de fer una aproximació de reformes, per això, diguem-ne, hem demanat, en primer lloc, als professionals que presten els seus serveis, que ens diguin com creuen ells, els que ho fan, no els que més ho saben, com creuen ells que s'ha de fer, i llavors hem de discutir-ho, hem discutit els grups polítics. No? I jo li asseguro que el govern que presideixo vetllarà perquè les condicions de treball de tots els professionals i servidors públics siguin les adequades i estiguin ben reconegudes. Ara, també he de dir una cosa amb tota claredat, han de ser compatibles amb les exigències del servei. Vull dir, ha d'haver-hi gent amb unes urgències un diumenge a la nit. I si és bo educativament, doncs treballar matí i tarda, s'ha de treballar matí i tarda.
i les condicions de treball de seves adequades. Ho dic perquè també a vegades veig plantejaments a dir, no, les condicions de treball, bueno, i les exigències del servei, diguem-ne, igual que un, quan hi ha un accident ha d'anar a una ambulància, doncs hi ha serveis que tenen unes exigències que hem de tenir molt presents, i són serveis molt dedicats, tots aquests. I els professionals que els atenen són professionals, en la seva immensa majoria, de primer nivell i vocacionals. Per això també tinguem-ho present, i crec que aquí vostès poden aportar una credibilitat també en ajudar-nos a fer, enfocar les coses d'aquesta manera. Insisteixo, en àmbit educatiu, en àmbit de sanitari, en àmbit de drets socials. Aquests serveis, les polítiques públiques que donin resposta a aquests serveis, necessiten, des del meu punt de vista o des del nostre punt de vista, aquí hi ha un matís que també vull posar damunt de la taula, de la generació de prosperitat a Catalunya. Jo també hi vull dir, estem a favor, vostè ens trobarà sempre a favor d'uns serveis públics potents, més presat clarament entre els dos models, simplificant naturalment, però els dos models que estan en discussió, prosperitat compartida, prosperitat descobrents, alguns que volen, diguem-ne, més recursos de l'Estat per baixar impostos, això nosaltres no estem aquí. Estem a l'altra banda, estem a la banda d'una prosperitat compartida, però prosperitat. I per tant jo crec en els mecanismes de l'economia de mercat. Regulada. Aquesta és la posició del nostre partit polític. Vostè té matisos, per això ho vull dir-ho. Perquè també hem arribat a uns acords, però tenim posicions polítiques. Prosperitat, amb mecanismes d'economia de mercat, regulada, naturalment. No, ja hem vist el que ha portat. El que fa Favís en els portaveus, ho respecto, però no ho comparteixo. No hi és aquí, senyor Fernández, el senyor... Ells volen una cosa de canvi qui pugui. Ja ho hem vist. Això va patar el 2008 amb la gran recessió. No va funcionar. I la recepta que es va donar va fracassar encara més, que van ser les polítiques d'austeritat. Jo no estic aquí, nosaltres no estem aquí. Ara, ha d'haver-hi mecanismes d'economia de mercat. I, per tant, jo, doncs, tampoc no... A mi, diguem-ne, que hi hagi empreses grans que funcionin, em sembla bé. El que vull és, i és la meva responsabilitat, és una sanitat que funcioni, una educació que funcioni, unes polítiques de drets socials que funcionin, que la prosperitat no es quedi en poques mans, sinó que arribi a tot arreu. A més, aquest és el meu focus, i aquí ens trobarem, eh? Ha parlat de turisme. Jo crec que el turisme és una font de generació de prosperitat a Catalunya, però també crec que s'ha de regular. I crec que s'han pres mesures a Catalunya en aquest sentit. Una part dels acords que tenim apunten cap aquí. La més, si vol vostè, emblemàtica, que ha tingut més ressò en els darrers mesos, ha sigut una que ha pres l'alcalde de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, a dir prou els pisos turístics. I ha tingut una bona acollida. I jo la defenso i la faig meva. El Parlament va fer una legislació que permet que cada municipi, en funció de la seva situació, adopti aquella política que cregui més convenient. No és el mateix Barcelona que la Bisbal d'Empordà. Jo això ho defenso que sí. Ara, el turisme, font de prosperitat, regulat amb certs límits. No pot ser un canvi qui pugui. I han recorregut de prendre algunes mesures en la vinya de la regulació d'aquest turisme, que haurem de discutir entre els diferents grups. Tinc interès en discutir-les amb el seu grup, tinc interès a buscar punts de connexió amb el seu grup, però un discurs de regulació. Jo no defenso que hi vinguin 20 milions més de turistes a Catalunya. Jo no defenso això. Jo defenso un turisme, que és una part important de l'economia catalana, però com ho és l'automoció, com ho és l'indústria química, com ho és l'indústria farmacèutica, com ho és, no oblidem, el sector primari, com ho és, no hi ha tot el món de la recerca i les noves tecnologies, la consellera Núria Montserrat ens ho recorda constantment, són sectors molt importants de l'economia catalana. Tots ells conformen. I això potser és una de les riqueses de la nostra economia, que no és monocultiu, sinó que té una diversitat de sectors on és molt competitiva. Crec que per seguir generant prosperitat hem de tenir una economia connectada. I jo defenso que estigui connectada també aeroportuàriament. I també defenso que un cop tinguem el dictamen tècnic que s'està treballant, doncs, seguem i veiem com hem d'enfocar aquesta qüestió. Ja dic que serà sempre i en tot cas, almenys pel que respecta, fa referència al govern de Catalunya, amb els màxims estàndards mediambientals. Això ja ho dic. Ara, jo també he de dir, no vull perdre aquesta setena posició, no sé si és setena o sisena, que té l'aeroport de Barcelona. Això crec que és un enriquiment pels catalans i pel conjunt de l'economia catalana. Aquí doncs, haurem de trobar els punts d'acord que siguin possibles amb el conjunt de tota la cambra. Jo crec que la posició va dir sempre amb tot acabat i amb tot respecte. Ara deixem treballar, veurem quin és el resultat d'aquest treball quan el tinguem. S'ha referit també al finançament. Jo he reiterat el compromís.
Sí, efectivament, per poder desplegar polítiques públiques necessitem que hi hagi prosperitat, perquè són recursos per Catalunya, i que hi hagi un finançament just en els termes que hem acordat, en aquest cas, amb Esquerra Republicana de Catalunya, que vostès coneixen i que crec que també són de la seva satisfacció al treballar en aquesta cosa. Jo li agraeixo en aquest sentit l'expressió que sempre han fet de suport a un finançament just per Catalunya i també en termes de no posar en risc la solidaritat amb resta de territoris d'Espanya. Crec que això és un plantejament d'esquerres. Tots ho faríem de forma diferent si ho poguéssim fer sols, ho hem de fer junts i hem trobat una manera de fer-ho plegats. No? Ha parlat també de la llei de barris i estic completament compromès. Crec que és un instrument positiu. Per cert, ha fet referència vostè al president Maragall, abans alguns portaveus han fet referència al president Montilla, doncs comparant-me, per mi és un honor que se'm compari amb el president Montilla, crec que no... En fi, no només alguns ho feien. I vostè és com el Montilla? Pues, escolti'm, si ho fos, jo no ho soc. Ja m'agradaria a mi. Jo començo. Ell hi ha fet un trajecte, jo començo. Ja veurem com van les coses. Vull ser humil amb això, però a mi no em fa mal. Al contrari, penso que ara amb tu, com em consideren tu, i amb el Maragall no m'hi vull ni comparar. Són dos referents per mi, per tant, crec que les seves presidències, al pas del temps, també les han anat posant en el seu justval. Clar que van fer coses que no estaven bé, però també se'n van fer que estaven bé. I per tant, també li agraeixo la menció que ha fet vostè. I un dels instruments, possiblement una política de les més emblemàtiques d'aquests governs, va ser la llei de barris. Perquè és concentrar en un barri, que és on ja on es toquen els problemes reals, socials, d'atenció mèdica, sanitària, d'atenció educativa, és allà on hem de posar els recursos de forma mancomunada amb els ajuntaments en qüestió. Per tant, és una política que recuperem. Ha fet referència a que hem de fer front als discursos d'odi sense complexes, i estic d'acord. Estic d'acord. És una de les qüestions més rellevants que tenim. Tothom que es mira aquesta qüestió amb un mínim d'objectivitat i amb valors mínimament humanistes, amb l'accent que vostè vulgui, sap que necessitem, que és convenient que vingui gent, necessitem, però a més, des del punt de vista dels valors les hem d'acollir. Jo he intentat també desgranar els arguments que defenso amb aquesta qüestió. I crec que aquí ens hi trobarem. No? I penso que quanta més pedagogia, quanta més explicació puguem fer en aquesta qüestió, doncs ho té. Ha fet una descripció de la pluralitat de Catalunya, de la identitat, si volem dir-ne així, de Catalunya, com a suma d'aportacions molt diverses, de Turquia, de Bizanci, d'altres parts d'Espanya. És així? És així. És així. Catalunya i moltes altres parts de territoris. Som una suma. Un producte d'aglomeració, i això, insisteixo, no només no ha d'evitar la nostra identitat, sinó que va enriquida. I en matèria de la situació bèl·lica que viu el món, m'ha demanat agosarment. Tot. Crec que vaig explícit ahir. Ara, tocant de peus a terra. Una cosa és Netanyahu i una altra cosa és Israel. Una cosa és Putin i una altra cosa... No. I una altra cosa és Rússia. No. I crec que el govern d'Espanya, que vostès i nosaltres en formem part, ha estat al capdavant de decisions, en aquest sentit, de reconeixement d'Israel i de decisions valentes, que no són senzilles. Jo defenso que Catalunya tingui una acció exterior en el marc del nostre estatut. M'he compromès, i ho compliré, en aquest cas amb Esquerra Republicana, a consolidar les delegacions que tenim a l'exterior i a veure com les muntem. I això ho faré. No hi ha delegació de la Generalitat a Israel. Hi ha un acord d'obrir-ne una, pres per la consellera Victòria Alsina, no implementat. Ara s'entén que no és el moment d'implementar-la. Jo no revertiré aquests acords. Faré les coses com s'hagin de fer. I, si volem tenir una acció exterior sèria, no podem anar a cop d'actualitat ni a cop de conjuntura. Hem de pensar en interessos a llarg termini i fer-ho amb un punt de seny. I això és compatible amb dir les coses clares. Com crec que les vaig dir ahir. I hem de defensar un món regit per regles i no on imperi la llei del més fort, que és un món que Déu nos en guardi. No anirà enlloc, com alguns defensen. I esperem que les coses els propers mesos vagin en la direcció correcta. M'ha dit que hi ha una oportunitat, jo hi estic d'acord, ho ha dit també el portaveu d'Esquerra, el president d'Esquerra, perdó, el senyor Josep Maria Jové, hi ha una oportunitat, i m'ha dit que, bueno, que
que s'ha de fer bona gestió, la revolució del bon govern, però s'ha de fer una gestió per transformar. És veritat, però jo també vull aprofitar la seva intervenció per reivindicar la gestió. He sentit aquests dies, vostè és un gestor, no deuen dir un tal respectiu. Escolti'm, tu, sí, és que la política és gestionar Rodalies, l'habitatge, la justícia, els drets socials, i ja si em diuen algun dia que sóc un bon gestor, hasta no m'ho creuré. És l'aspiració que tinc. Diguem-ne, el meu, vostè diu, com podria ser recordat? Doncs com un bon gestor. Passar d'això que em diuen de gestor amb un to, alguns, em sembla un punt despectiu, no em fa mal, al contrari, m'enorgueixi, és el que he de fer, a que em diguessin, han gestionat mínimament bé i han deixat el país una mica millor del que el van trobar. En aquesta direcció estem treballant. Gràcies, senyor Cid.